3 minuts per sobre del punt de 2:15 del matí, sense temps de passar ni per l'agenda, la deixem per més endavant, entrem a l'enlloc com a casa, Marisol de la Orden, la nostra assessora en comunicació, a aquesta hora la saludem, molt bon dia Marisol.
Hola Sergi, avui haig de dir una cosa, que m'encanta aquesta sintonia, perquè fa molt temps que la sentim, però m'encanta.
Des del primer dia que ho comentes, m'encanta. Amb tots i cadascun dels entrevistats que ens portes.
Però és molt xula i haig de felicitar l'equip.
A l'equip i sobretot al nostre tècnic, per tant, el Raül Orgales, en aquest cas, et pot posar la medalla. Avui ens portes amb nosaltres a aquesta hora a l'estudi una docent i terapeuta en creixement personal, col·laboradora del Centre de Psicologia AGP de Barcelona, la Verònica Menéndez. Molt bon dia, Verònica.
Bon dia.
I com que és final de mes, també tenim amb nosaltres la Immaculada Balcells. Molt bon dia, Immaculada.
Bon dia.
Que avui amb la guitarra, Immaculada, què farem?
Què farem? Bueno, pues depèn de lo que digui Verònica, utilitzaré, m'adaptaré a alguna cosa i posarem música.
Això és fantàstic, eh, Marisol?
Ah, que bé.
La Immaculada sempre està molt, sí, molt atenta, bon, al que diu la persona, sí, que entrevistem. Sí. Ja ho saps, Immaculada, qualsevol intervenció que vulguis fer, la endavant.
Gràcies. Moltes gràcies.
Marisol, el tema que tractarem avui, pel qual tenim amb nosaltres la Verònica, sí, és el bullying, la intimidació, i sobretot ens centrarem, però, que potser això ens donarà doncs, més tema per parlar, les etapes evolutives del nen, nena, en l'etapa d'adolescència, fins al final de l'adolescència.
Exacte, sí. Una mica la Verònica, abans d'entrar a l'estudi, estava parlant, m'ha dit una frase molt bonica dels petitons, posa-li fins a 5 anyets, que aquests fills i nens petits són esponges, no? Mm-hmm. Què podem destacar d'aquesta etapa tan primerenca dels petitons?
Bueno, ens podem veure que els nens, des d'allà, des del fetus fins als 5 anys, realment tot el que veuen i tot el que perceben del seu ambient, ja sigui els pares, avis, professors, doncs tot ho normalitzen com alguna cosa que és normal per ells i d'alguna manera el seu instint porta a imitar, a copiar-ho. I tota aquesta informació, diguéssim, que es va com gravant en el seu inconscient pel resta de la seva vida. Uh-huh. Per això se'n diu que són esponges.
O sigui, que en els nostres fills, i ja si ens en anem a partir dels 5 anyets, 6 del 7, no?, que diuen que és quan canvien bastant, clar, que jo li digui al meu fill, escolta, has de trucar a l'àvia, eh? O l'has d'anar a veure, però jo mai truco, ni a la mare, ni la vaig a veure, què farà el meu fill?
No, els nens aprenen amb l'exemple. Els nens necessiten que tu facis per ells poder-te imitar. I tant imitant el que és positiu com el que és negatiu. Si veuen que hi ha respecte a casa, que hi ha un bon tracte entre els progenitors, amb els germans, que hi ha igualtat, que hi ha valors, que hi ha uns hàbits, que hi ha una rutina, doncs els nens normalitzaran això també i formarà part de la seva vida. I també a la inversa. Per ells, si jo vull anar a casa de la iaia, perquè tots anem a casa de la iaia, per mi serà una alegria anar a casa de la iaia.
Clar.
Però si no ho fa la família, doncs no serà així.
No serà, no?
No.
I d'alguna manera, Sergi deia, bueno, els pares, no?, som el referent dels fills, a partir dels, això, no?, fins als de 5 a 12, o bueno, no és exacte aquestes edats, però aquesta edat, què passa amb aquests nens i nenes?
Doncs que són totalment el mirall dels pares i mares.
Què és això, el mirall?
És a dir, des d'allà no tan esponja, perquè ja comencen a tenir una miqueta de discerniment i ja comencen a tenir una opinió, ja comencen a ser éssers una mica més individuals, continuen copiant els comportaments dels seus pares. Aleshores, si tinc un pare agressiu, doncs és molt probable que jo, doncs, o bé desenvolupi l'agressivitat o bé desenvolupi el sotmetiment, perquè tant puc fer el mirall a la mateixa direcció com a la direcció contrària.
Ara que estem en aquesta franja dels 5 als 12 anys, que la comentem, el mirall es troba aquí, Verònica?
Sí, bàsicament.
I als 7 anys, hem dit, em sembla que la Marisol ha acabat de concretar, potser hi ha un canvi que es nota?
No, cap als 7 o 8 els nens realment, llavors, jo almenys no, es nota que tenen més criteri propi, que volen participar. Se suposa que els pares també hem de valorar les seves idees, tenen idees i poden donar solucions, no?
Sí, aquí està quan els pares ja hem de començar a aprendre a comunicar-nos d'una altra manera amb els nostres fills, a fer preguntes obertes, a empatitzar amb ells, a connectar amb les nostres emocions, a aprendre a escoltar-los, que moltes vegades no els escoltem, a anar captant aquelles sutileses de les informacions que ens donen, que hi ha molta informació dins d'ells, no? És aquest moment en el que ja podem començar a tenir una relació amb ells, des d'aquest punt.
Per què un pare o una mare, Verònica, que no faci aquest canvi? Com deia, mare, fer preguntes obertes, no donar-los sempre la resposta, tot mastegat. Què pot causar després en el seu fill?
Bueno, una desconnexió, bàsicament. Una desconnexió emocional, sobretot, no? I una mancança, doncs, de comunicar, una mancança de parlar, una mancança de connectar amb els meus sentiments, una sensació de que no sóc escoltat, de que no sóc estimat, possiblement pot afectar l'autoestima, també.
És a dir, que juga sobretot amb sentiments, però també molt amb comunicació.
Sí. Bueno, és que, de fet, la comunicació és una conseqüència de les meves emocions. Si jo em sento bé amb mi, sóc capaç de comunicar-me amb el món. Si no em sento bé amb mi, em tanco.
Em tanco. I ara que tenim, no, a veure, amb les noves tecnologies hem de conviure, jo crec que els papàs... L'altre dia l'Elisenda Roca, que m'encanta les coses que diu, explicava, escolta, els pares, pares, feu de pares amb les noves tecnologies i orienteu-los amb l'ús. No passa res que el teu fill domini molt bé una tecnologia, però tu ets el pare, per tant, oi que no el portaràs al cinema a veure una pel·lícula de més de 18 anys? Doncs anem a veure què fem les noves tecnologies, quin llibre li recomanes, també ho estaries atent.
Clar.
Una miqueta, vull dir que ara sí que tenim a l'abast molts mitjans, i mòbils, etc., per incomunicar-nos, no?
De crear més individualisme, no? Poguéssim dir, i de no, a més, fomentar els hàbits més sans, com ara pot ser la lectura, no? Ja les meves filles, per exemple, ja ho saben, que tenen 5 anys i 9. I quan és, mama, puc agafar el portàtil, mama, puc agafar la Nintendo, i dic, sí, carinyo, pots agafar-ho, però abans hem de llegir una estoneta. Jo, mama, però ja ho saben que és així. No? I després, un cop agafant la Nintendo, agafant el portàtil, evidentment, no? O sigui, és veure què estan fent, a veure què estàs mirant, o ara que hi ha la gran, per exemple, que té 9 anys, que ja es baixa músiques, doncs va, que et baixo les músiques, te les fico a l'MP4, no? És com una mica entrar en aquest joc, no?, amb ells, de veure aquests... Bueno, que és com una mica la col·leguilla, no?, que és la seva mami, però que també estàs en la seva onda, no?
Veure que estan amb ells, Verònica, que no vol dir estar constantment a sobre,
no.
Creant una supervisió que pugui fer que l'infant se senti molest, però sí el que dèiem, un cert control que hi ha de ser, que a vegades tendim, potser, a aquest descuit.
Clar, el tema és estar presents, és estar presents, que no vol dir estar a sobre, sinó simplement, tot i que físicament puguem estar dins la mateixa casa i el mateix espai, cadascú pot fer les seves coses i tothom necessitem els nostres espais. Però sí des de la presència de saber que jo estic amb les meves filles i saber les meves filles que jo estic amb elles. I que passi el que passi, estem juntes, tot i que jo estigui treballant, la meva filla estigui en el portàtil i la petitona estigui pintant, per exemple. No?
Diem ara que dels 5 als 12 anys hi ha aquesta importància que és mostrar-se com després voldrem que sigui el nostre fill o filla o com voldrem educar-lo. Si passen els 12 anys de la criatura i això no s'ha fet... Tampoc ens hem d'alarmar, no? Encara som a temps de solucionar-ho, de
repassar-ho. Sempre.
A la següent etapa, que és la dels 12 als 18.
Davant de l'error mai passa res. L'únic que hem de fer és aprendre. Però mai passa res.
Però bueno, molts papàs i avis estan escoltant això i diran, va, anem a millorar coses, no?
Clar, hem d'aprendre, sí.
Dels 12 als 18, aleshores aquesta etapa, en què hem d'incidir més?
Bueno, aquí comença la crisi de l'adolescència.
Crisi
de l'adolescència. I què vol dir això, no? Doncs que els éssers humans no hem après a diferenciar-nos de la resta del món sense la lluita, no? D'alguna manera. Aleshores, per diferenciar-me de tu, m'he d'enfadar amb tu. Per diferenciar-me de tu, he de negar tot el que tu m'has ensenyat, no? És una mica aquest comportament també instintiu que tenim. Aleshores, claro, si com a pares i mares això no ho sabem i entrem en el joc dels nostres fills, aquí és quan comencem a tenir conflictes. Quan som permissius, entenem què està passant i des d'una altra banda, més amorosa, respectuosa, comunicativa, intentem esbrinar què està passant, podem d'alguna manera acompanyar aquesta adolescència, que sempre serà una diferenciació, però possiblement no tan intensa o tan bullint, no?
I Verònica, tots passem per aquesta etapa de l'adolescència.
Sí.
Ningú se n'escapa.
No.
Si el fill no li agrada, diguem-ho així, que el pare estigui a sobre o tingui aquesta permissivitat o la manera en què afronta aquesta etapa. Hi ha altres familiars amb qui aquesta tasca pot recaure, per exemple els germans, en cas de tenir germans grans?
Bueno, jo no transmetria responsabilitat als germans. Jo crec que com a...
Però sí que poden ser una ajuda important.
Poden ser un recolzament, poden estar.
Per entendre què passa a aquell nen, aquella nena en etapa d'adolescència i que no ho vol explicar als pares.
Sí, pot ser un recolzament. Però com a fills necessitem, cada fill com a individu necessita el seu pare i la seva mare.
És a dir, que el pare d'alguna forma i la mare han d'aconseguir tenir amb el fill la relació que toca en etapa d'adolescència, que és aquesta.
Sí, els germans, els
molta
cosins,
conversa.
Clar, els germans, els cosins, els amics, tots poden ajudar i poden col·laborar a aquesta transició, però el pare i la mare és crucial.
Potser, abans també comentàvem, és una idea, a través de l'esport, de l'oci, de la música, et pots relacionar diferent en l'edat adolescent, no?
Clar, jo també penso que si els pares tenen problemes, tenen llocs per anar a demanar ajuda.
Parlar amb la Verònica.
Sempre. No, però moltes vegades
sí,
què
clar,
fas? Pues jo
consultes.
Penso que també els germans no tenen, ja prou feina tenen cadascú.
Clar, tenim més eines.
Però si hi ha professionals... Escolta, doncs anar a buscar un professional,
sí.
Perquè si no arribes tard,
això és cert.
Tu has dit que un error sempre té
solució.
Però és quan estudies malament i tens que refer, et costa més.
Clar, necessites un toque.
Hay que buscar solució.
Però l'àrea aquesta d'oci, d'esport, compartida... Pot ser també un moment interessant, no?
Sí, sí, tant i tant. El fet d'anar per la muntanya, el cap de setmana, la família... Sí. Que a vegades en aquestes edats ja sabem que els nens es resisteixen a venir amb els pares i les mares d'excursió.
Però bé, si dius, va, anem a fer un banyito a la piscina i després te'n vas, no?
Però bueno, i també arribar com a acords, no? També és una bona manera de relacionar-nos amb els nostres fills quan ja són més grans, no? El fet de, doncs vinga, va, jo, aquesta nit surts amb els amiguets una estoneta a canvi de que demà anem tots junts a passar una estona a passejar per la platja, jo què sé, no? O anar amb patins, o anar amb bicicleta, o no? Una miqueta arribar en aquests acords i també donar-li la possibilitat a l'adolescent que ell proposi aquests acords. Que no sigui un acord inculcat, que no sigui una imposició, sinó que sigui una negociació, no? L'acord sigui un guanyar-guanyar.
Tu creus, no?, en negociar.
Mira, sí, i a més sempre ha de ser guanyar-guanyar amb els dos, i que el nen també, l'adolescent en aquest cas, doncs que ho senti com un guanyar-guanyar, no?, i com el que al meu pare i la meva mare li importen el que a mi em passa, no?, i li importa doncs que jo tingui altres preferències, que jo vulgui anar amb els meus amics, que jo vulgui sortir, i que sigui no cunyàs, haver d'anar amb ells, no?
Sí, sí. Però que en el fons, si no vingués, també li molestaria.
Claro, per això, però des d'aquí també és el fet de ser sincer amb els nostres sentiments, no? I de que el pare i la mare, doncs, entengui que això està passant i que el nen també entengui, i poder-ho explicar i poder-ho comunicar, no? Obertament, no? De papa, mama, és un cunyàs anar amb tu. I, doncs, sí, fill meu, ja sé que és un cunyàs anar amb mi, però a mi també m'agrada estar amb tu una estoneta. A veure, què podem fer, eh? No? Llavors, a partir d'aquí, entrar en un diàleg on tots guanyem. Sí?
Parlàvem abans de l'etapa dels 5 als 12 anys, d'aquest temps que dedicàvem primer una mica de lectura, després una mica de videojoc, també amb un temps controlat. Ho traslladaríem, per tant, ara a la d'adolescència. Verònica, amb aquest temps també que ara insisties tu, que per molt que no agradi, toca fer una activitat amb els pares.
Clar. També hem de negociar doncs, el temps que estem en el Facebook, el temps que estem en el xat...
I al final és acostumar-se i acabarà agradant.
Clar.
I posar-hi bona voluntat ja des d'un inici.
Clar.
Perquè quan si l'adolescent es gira, aleshores coses no es fan a gust, però s'han d'acabar fent, com dèiem, els pares han d'acabar imposant, no?, en aquest sentit. No sé si la paraula d'imposar seria la correcta.
Claro, és el tema, avis, no? És el tema, o sigui, una cosa és... O sigui, l'imposar... La resposta de la imposició és o la rebel·lia o el sotmetiment. És que no hi ha un altre. És a dir, llavors, si et surt un nen que necessita que l'estimis, potser sotmetrà les teves ordres perquè l'estimis més.
Sí,
vale?
Sí.
I però serà un nen reprimit, serà un nen reprimit i serà un nen que, bueno, que la seva vida ha après a sotmetre's a l'autoritat per ser reconegut i acceptat, no? O el rebel, no? que va en contra la norma però necessita fer quelcom perquè el pare i la mare el vegin i també crida atenció. I també d'aquesta manera anirà per la vida així. No? Aleshores, la imposició jo, la veritat, la tatxaria de
és un vocabulari que utilitzem habitualment, però...
I aniria més pels acords i pel respecte, perquè els nens, encara que siguin nens, necessiten ser respectats i necessiten ser escoltats i necessiten que els seus drets siguin valorats. I un cop tot sobre la taula, negociem. Jo ho tiraria cap a aquesta banda, més que cap a la imposició.
Molt ràpidament, no ens menjarem el temps de la següent secció. Volíem treure també el tema del bullying, Marisol.
Sí, una miqueta. Dóna'ns tres toques del bullying, que parlem tant, no? Es parla molt ara, que en realitat és un rol, no?
Mm-hmm.
Que el nen o la nena realment pot ser tant, com deies tu, víctima com perseguidor. Fes un apunt a veure els papis què poden fer amb això.
Sí, sí, el bullying és bueno, quan un nen es troba amb un agressor o un grup d'agressors que d'alguna manera doncs, exerceixen el seu poder sobre aquest nen, que aquest nen a la vegada sotmet aquest poder per por. Com a pares i mares, doncs, bueno, podem donar-nos en compte d'això, doncs, bueno, ja sigui perquè li faltin coses al nen, perquè comenci a agafar por anar a l'escola, comenci amb els a panxa, baixi el seu nivell escolar, cosetes molt subtils.
Hem d'estar atents, no ens ho explicarà.
Que com dèiem abans, tot es basa una altra vegada amb la comunicació, perquè quan un nen està atemoritzat i està sotmès a un agressor, vale, que li està fent bullying, no parlarà, perquè té por. Perquè està amenaçat. Aleshores, és a part nostra, a part d'aquesta sintomatologia, que seria molt clara, també, durant el camí fins a arribar a aquest punt, doncs, si tenim una bona comunicació amb el nostre fill, el que dèiem abans, no? El tema de les preguntes obertes, anem preguntant cada dia una miqueta, i estem al tanto, no? El dia a dia, doncs podem anar pillant aquells detallets que els nens els escapa, que realment tampoc saben que ho diuen, i que, bueno, que d'alguna manera ens atxirrien, no? Que com a pares i mares, si comencem a conèixer els nostres fills, no? Hi ha com una intuïció que...
Intuïció.
No? Que... I a partir d'aquí començar a experimentar, a explorar, no? Explorar què està passant.
Verònica, moltes gràcies per acompanyar-nos avui, per explicar-nos aquestes etapes evolutives del nen-nena fins a l'adolescència. Ens aturem aquí, Marisol, a l'edat dels 18 anys.
Sí.
Immaculada, amb què ens hem inspirat escoltant la Verònica? Per cert, la Immaculada la vam tenir el dia 9 de maig, el Dia d'Europa, amb un acte que ella mateixa va cloure, amb una interpretació magnífica de guitarra de l'himne d'Europa.
Toqué l'himne d'Europa i, además, fue muy emocionante porque todos se levantaron, como, bueno, pero no por mí, sino porque hay un protocolo. Y eso también al principio me
impresionó.
Me impresionó, pensé, toca bien. Y bueno, fue estupendamente. Sí, sí, conocí a muchas personas que les gustó y sobre todo pues ofrecer lo mejor de ti a los demás y que si llega bien y si no, pues no pasa nada.
Immaculada, ja ho saps, tanques tu la secció cada final de mes, aquest enlloc com a casa, veurem en què s'ha inspirat. Verònica Menéndez, gràcies per acompanyar-nos avui.
Gràcies a tu, Sergi.
Gràcies també, Marisol. Fins una propera.
Gràcies.
Vale. Pues uniéndome a Verónica, si hay familias que son de música clásica y les encanta ir a conciertos y tienen su hijo que les encanta Michael Jackson, que nos está hablando, bueno, pues que vayan a un concierto clásico, pero que también el papá vaya a un concierto pop o rock o lo que sea. Para que haya un equilibrio.
Uh-huh.
Bueno, yo ahora voy a tocar un estudio cortito de Fernando Sor.
Fantástico.
Afino.
Esto es el directo, ¿eh?
Esto es directo, directísimo.
El teu dia a dia, a Sant Cugat a Fons.